Què tal? Molt bona tarda. Passo minut del punt de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. A temps de fer prèvia, com cada divendres, del cap de setmana esportiu, que teòricament ha de venir marcat pel mal temps. Tant és així que la Federació Catalana de Futbol ja ha emès un comunicat, vaja, el clàssic comunicat cada cop que les previsions anuncien mal temps. Allò de sempre, mal estat de les carreteres a l'hora dels desplaçaments dels equips, mal estat dels terrenys de joc, en fi, que s'han de marcar una miqueta les pautes per prevenir, doncs, i acordar, si cal, doncs, suspensió de partits. No cridem el mal temps, normalment el mal temps ja ve sol, i ja et dic, o ja els diem, que les previsions, doncs, en aquest sentit no són gaire positives. Bé, malgrat tot, farem com si res hagués passat o hauria de passar en quant al temps. Hem de fer prèvia, com dèiem, d'aquest cap de setmana esportiu. En aquest divendres 26 de febrer de 2016, en futbol, el Sobrense, després de fer doblegar el líder aquí al municipal d'Aiguadols, el Balaguer, doncs se les veurà amb el Viladecans, un Viladecans que necessita guanyar o començar a guanyar perquè està en una situació perillosa a la part baixa de la classificació. Partit que jugarà aquest migdia a partir de les 12 al camp de Viladecans. El Sitges, un Sitges amb molt poc, gairebé gens, marge d'error. Després de l'empat a Calaf, juga demà contra el Castellví de la Marca, el municipal d'Aiguadols, a partir de les 5 de la tarda, una jornada amb aquesta número 22 que, en aquest grup 12 de tercera catalana B, capitalitzada bàsicament per un partit, que és el que disputaran també demà a la tarda el Montserrat, Igualada i el Cubelles. Estàvem aquí, jo, ara, i el Toni i jo. Què interessa més als Sitges? Que guanyi el Montserrat, tenint en compte que el té més lluny i fins a cert punt inabastable. Interessa que perdi el Cubelles perquè és ara per ara un rival que té més a mida, més a tir, com es diu també en aquests casos. En fi, contra gustos, doncs no hi ha res escrit. I veurem què és el que passa. D'aquí uns moments repassarem, per tant, tot el gruix de la jornada futbolística, amb futbol base inclòs, és evident. En bàsquet, a la Copa Catalunya, jornada número 21, el bàsquet de Sitges, després de superar aquí la Ciutat Vella, té demà un partit d'aquells que diuen trampa perquè visita la pista del Ipsi de Barcelona. Pista petita, pista amb molt d'ambient, rival que intentarà superar el Sitges per sortir de la cua de la classificació. En fi, veurem què passa demà a partir d'un quart de vuit del vespre. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges, aquest Club Patí Sitges en forma, que ha guanyat els 4 partits d'aquesta segona volta, en rep demà el Mollerussa, equip de mitja taula. Bé, no sé si atrevir-me a dir que rival teòricament assequible demà per als homes d'en David Márquez, a partir que jugarem aquí a Pinsbens a partir de 7:45 del vespre. D'això i de la resta de l'activitat esportiva en parlem des d'ara i fins les 5.
.12. La Generalitat al teu costat. El nou pla per al dret a l'habitatge ajudarà a 210.000 famílies.
Potenciant l'ofideute per ajudar les famílies amb deutes hipotecaris.
Amb ajuts urgents per evitar la pèrdua de l'habitatge.
Promovent la rehabilitació dels edificis.
Convertint més habitatges buits en lloguer social.
El nou pla per al dret a l'habitatge destina 480 milions d'euros per evitar l'exclusió residencial i facilitar l'accés a l'habitatge. Informa't al 012 o a gencat.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
.112. Telèfon d'emergències. Com sabem si estem davant d'una emergència i cal trucar al 112? Quan estem en una situació de risc per persones o béns on el temps de resposta és bàsic per solucionar-ho d'una manera ràpida, eficaç i coordinada, truca immediatament al 112. Hauràs de donar el teu nom, localització, explicar el que ha passat per activar emergències mèdiques, bombers, policia o protecció civil. 112, el telèfon gratuït per emergències les 24 hores. 112, la Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Són ara mateix les 4 i 7 minuts de la tarda a la sintonia de Ràdio Maricel, aquest temps de prèvia esportiva del cap de setmana, en aquest divendres 26 de febrer, per tant, consumint ja aquests últims dies del mes de febrer, ara que diuen que ens arribarà l'hivern allò de ple, com a mínim aquest cap de setmana i en els propers dies. Vaja, que farà fred i farà mal temps, com dèiem, tot just en començant el programa. Veurem, però, què passa. De moment, el que nosaltres estem obligats a fer és a dir-los què és el que ha de passar esportivament parlant al llarg d'aquest cap de setmana, es jugui o no es jugui. I comencem, com sempre, el repàs dels partits dels equips de la Blanca Subur per aquest cap de setmana. Tenim ja el telèfon a l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I com diu aquell, si el tiempo lo permite, doncs els equips de la Blanca hauran de disputar amb els seus partits, esperem que amb absoluta normalitat al llarg d'aquest cap de setmana. I en el cas de la Juvenil A, recordem aquest Juvenil A que de moment es troba en un bon moment de la temporada, jugarà fora de casa, li tocarà desplaçar-se a un partit que jugarà demà, si no m'erro, a Martorell a les 8 del vespre.
Bueno, segons la llista que tinc jo és a les 6 i quart, eh?
Ah, val, doncs ja...
Llistat a les 6 i quart.
Què passa? Que ens trobem sempre amb aquesta circumstància que en uns llocs posa a les 8, en uns altres a un quart de 7?
Doncs... Sí, generalment la federació ho canvia amb uns dels llistats i, diguem, els que mirem els clubs, potser allà és el que l'actualitza millor i, no, i l'altre no l'actualitza. No sé si ens hem trobat alguna vegada amb algun error d'aquests. En principi, el que em consta a mi, com a bo, és el demà a les 6 i quart.
Doncs,
a Martorell.
Perfecte, doncs deixem...
Que per cert és el quart classificat a 5 punts nostres. El que passa que ve de perdre 3 partits, o sigui que també ens tindran ganes.
Sí, ni la bona dinàmica del Martorell ni el fet doncs, que la Blanca en aquest cas estigui molt millor, doncs serà ja prou al·licient. Deixem-ho doncs en què serà un quart de 7, et farem cas, i seguim amb la resta de partits. Isidre.
Mira, el Juvenil també jugarà demà dissabte al camp de l'Atlètic Sant Just a les 5 i mitja. El cadet A jugarà contra l'Escola Futbol Gavà dissabte també a les 6 de la tarda. El cadet B jugarà contra el Vilanova i el Trobé dissabte a les 2 del migdia. I anem per la categoria infantil. L'infantil A jugarà contra el Mariano Poblet a Pinsbens dissabte a les 6 de la tarda. L'infantil B jugarà a la Granada contra la Granada diumenge a les 10 del matí i finalment l'infantil C jugarà a Pinsbens contra el Mascatarro B diumenge a les 12 del migdia. En categoria L20, L20 A, Unió Esportiva Sitges al camp de municipal d'Aiguadols dissabte a la 1 i quart. A Pinsbens, L20 B dissabte a les 12 del migdia contra l'Espluguenc A. A l'Alevin C també a Pinsbens contra el Castelldefels C dissabte a les 4 i quart. El D es desplaçarà a Vilafranca per jugar contra el Risto Stoikov B dissabte a les 12 del migdia i finalment l'E jugarà a Pinsbens contra el Basso Lèrdula D dissabte a les 4 i quart. I en categoria Benjamín, el Benjamín A es desplaça a Cubelles diumenge a les 11 i mitja. El Benjamín B jugarà a Pinsbens dissabte a les 12 del migdia contra l'Igualada E. El C també jugarà a Pinsbens diumenge contra el Prat C a les 10 del matí i finalment el D es desplaçarà a Cubelles dissabte a les 11:30. Y si el tiempo lo permite, pues sí, hallamos que juguem.
Estem allò agafats amb pinces, com es diu. Isidre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé cada setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Fins ara.
Quatre i onze, seguim. Relació ara de partits dels equips de la base de la Unió Esportiva Sitges. Comencem pels que juguen aquí a casa, al Municipal de Guadols, que en són la majoria. El Juvenil B, per exemple, que s'enfronta demà a la Penya Jove a partir de 6:45 de la tarda. Serà el partit que jugarà després del que disputin el primer equip amb el Castellví de la Marca. L'Alevi B, ens ho recordava ara fa uns moments l'Isidre Gómez, té derbi amb la Blanca demà dissabte a 1:45. L'Alevi C rep la Fundació Aleti Vilafranca demà també a 1:45. El Benjamí A, que rep el Gimnàstic de Manresa demà a 1:15. El Benjamí B s'enfrontarà amb el Sant Sadurní Atlètic, ho farà demà a 1:45. I el Prebenjamí B, que en rebrà la visita de l'Òdena demà dissabte a 12:45. La resta per diumenge, el Juvenil A, que s'enfrontarà amb el Sant Boià, com dèiem, diumenge a 1:00. El Cadet B, que rep el Sant Cugat Sesgarrigues a 4:00. L'Infantil A rep el Viladecans a 6:00. L'Alevi A, que també s'enfronta al Viladecans, diumenge a 12:45. L'Alevi D rep el Castellví de la Marca diumenge a 9:00. L'Alevi E té partit amb l'Olivella a 9:00 també de diumenge. El Benjamí C s'enfronta al Sant Boià a 12:45 i el Prebenjamí A, que rebrà la visita del Mascatarro diumenge a partir de 10:20 del matí. Els que juguen fora són el Benjamí D, farà al camp del Quintinenc demà dissabte a 10:15 del matí. El Cadet A, que jugarà al camp del Masquefa diumenge a 1:15 del migdia. L'Infantil B ho farà amb el camp de la Penya Jove a les Roquetes diumenge a 12:45 del migdia i finalment el Benjamí E, que jugarà amb el camp del Marc Bartra aquest diumenge a 10:45 del matí. Parlem també de futbol femení a la primera divisió, grup primer, partit de la jornada número 20, el primer equip femení del Club de Futbol Sobrense, que jugarà al camp del Sant Cugat Esport, concretament a la zona esportiva Jaume Tubau de Sant Cugat del Vallès, aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda. A la segona divisió amb l'Alevi Infantil, partit de la 18a jornada, l'Alevi Infantil de la Subo, que jugarà també fora de casa, ho farà el Vendrell, al camp del Tancat, al Municipal, al Tancat del Vendrell, aquest diumenge a 10:00 i també l'Infantil Cadet, en partit de la 18a jornada, és de fet l'únic dels tres que jugaran aquí a casa, en rebrà la visita del Morell, al Municipal de Guadols, demà dissabte a 3:15 de la tarda. Gairebé 4:45 de la tarda, Futbol Sala, un repàs a la desena jornada de la Lliga Vila de Sitges, partits que jugaran aquest diumenge, dia 28 de febrer. Tots ells al pavelló de Pinsvens, evidentment. A 10:00 obre la jornada el partit entre la Joieria Fortuny, Atlético Orola. A 11:00, en restaurant La Sínia, Boira Bulls. A 12:00, en el pizzeria Francesco, Bar GSG. I tancant la jornada de matí, l'enfrontament a 1:00 entre el Bar Tapas, l'Observatori i el Sucrense. De cara a la tarda, a 5:00, obre aquesta jornada de tarda el partit entre l'Espectrum Informàtica i la Penya Barcelonista. A 6:00, el Barratxina Futbol Club amb el pizzeria La Via. A 7:00, a l'Intermelon Futbol Club amb el Critical Futbol i tancant ja amb aquesta 12a jornada l'enfrontament entre el Celca i el Gravesinha Team a 8:00 del vespre, com els dèiem. Pel que fa a la Lliga Nacional Catalana, també de futbol sala, a partir de 18a jornada, recordar que l'equip de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges rep la visita del futbol sala Vilafant, partit que jugarà aquest diumenge a partir de 7:00 de la tarda a la pista poliesportiva Can Roca de Castelldefels. I tanquem aquest primer bloc poliesportiu parlant també d'en rugby, perquè a la primera catalana es disputa la 7a jornada amb el sènior B del Rugby Club Sitges. S'anirà fins a Olot per jugar amb el camp del Garrotxa, concretament al camp de les pistes d'atletisme Sant Roc d'Olot, demà dissabte a les 5 de la tarda. Juga, en canvi, aquí a Santa Bàrbara, a la femení, en partit de Copa Catalana, jornada número 6, rep la visita del Club Rugby Sant Cugat, com dèiem, al camp de rugby de Santa Bàrbara, demà dissabte a partir de les 4 de la tarda. El sub-16, en partit de Lliga Catalana, jornada número 5, juga al camp del Barça, concretament a la Teixonera, demà dissabte a 2:15. I parlem també d'un amistós en categoria sub-18. Els equips sub-18 del Sitges i el Tarragona es veuran les cares demà a Santa Bàrbara, en partit que començarà a la 1 del migdia. Quari, 5:02 de la tarda. Tornem al futbol. Hem de fer ja prèvia de la 22a jornada, tant a primera com a tercera catalana. Comencem, com sempre, pel grup segon de primera. Dos partits per demà dissabte són el Torredembarra en Rapitenca, que jugaran a 5:15 de la tarda, i el Redis Sant Boià a partir de les 5. La resta, la majoria gairebé, tret dels tres últims que ara els comentarem, al migdia. El Viladecans, Sobrense a les 12, el Vistalegre en Lleida B també a les 12, a les 12 el Sant Ildefons en Posta, i a 1:15 el Balaguer Igualada. La resta, a la tarda de diumenge, a 4:15, el Jesús i Maria al Catllà, a les 5 al Terrassa Vilaseca, i tanca la jornada també a les 5 de la tarda al Vilanova Castelldefels, sens dubte un dels partits destacats d'aquesta 22a jornada. Doncs, com dèiem, amb les bones sensacions encara de la victòria davant el Balaguer, la de diumenge passat aquí a Aiguadols, viatja al Sobrense aquest diumenge per veure's les cares amb el Viladecans. Un Viladecans, doncs, amb problemes a la part baixa de la classificació i que, com es diu en aquests casos, s'ha de començar a espavilar. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un Viladecans que, tot i el canvi d'entrenador, sembla que no li acaben de funcionar bé les coses.
No. Va començar bé, no va començar malament, va començar bé, de fet estava fent un campionat doncs bastant regular,
correcte.
Bastant regular. El que passa que tot va venir després d'aquella derrota que va patir, si no recordo malament, amb la Rapitenc, amb el Jesús i Maria, i a partir d'aquí no sé què va passar amb l'entrado, doncs va desaparèixer, van cessar l'entrado, i doncs ha estat molts partits que no costava cap entrenador. Ara sí que ja tenen nou entrenador, però és que els últims tres partits del Viladecans són derrotes.
Una mica de repàs a la trajectòria d'aquest Viladecans, que és el 14è a la classificació després d'haver sumat 22 punts, amb 6 victòries, 4 empats i 11 derrotes, amb 27 gols a favor i 46 en contra. Fa un parell de setmanes que, com explicàvem, va canviar d'entrenador, en Raúl Page, en substitució de David Campillo. Page va debutar com a nou tècnic la setmana passada, si no m'equivoco, al camp del Lleida B. No va començar, com es diu en aquests casos, amb bon peu, perquè el Viladecans va perdre per 3-0. Mirant una miqueta què és el que ha fet el Viladecans al seu camp, doncs, hi ha disputat fins ara un total de 10 partits amb 4 victòries, 2 empats i 4 derrotes. Això explica una miqueta, Toni, aquesta trajectòria o aquesta classificació negativa per al conjunt del Baix Llobregat.
I encara a casa, de victòries, home, 4, però és que a camp contrari, si ha aconseguit 6 victòries, és que tan sols ha guanyat en 2 partits, a camp contrari.
Pobre bagatge, en aquest cas, en camp contrari, de fet, aquí a Aiguadols, el Viladecans va perdre. Era un partit aquest en el que, recordem, el Sobrense venia de perdre amb el Jesús i Maria i el Balaguer. Per tant, era un partit important per al Su per començar ja la seva reacció. I el Viladecans va caure aquí, recordem-ho, per 3-1.
Sí, per 3-1.
No m'ha semblat pas un mal equip.
No, però jo...
Repassant algunes de les altres dades, perdona, el seu màxim golejador és Fran Orellana, ha fet 5 gols. Alguna curiositat, el Viladecans hi juga Marcos Montoya. Marcos Montoya és el germà de l'exjugador del Barça, Martí Montoya, que ara està jugant al Betis després del seu pas una mica, doncs, sense pena ni glòria per l'Inter de Milà. I com dèiem, aquesta victòria del Subo ja a la primera volta aquí a Aiguadols per 3-1.
Sí, a veure, no va semblar mal equip, el que passa, doncs, que jo l'he vist dos partits, aquí ja no m'ha agradat gran cosa, a Vilanova encara menys, no? Va aguantar la primera part i la segona, doncs, el Vilanova va acabar goleixant, no? També, parlant de Marco Montoya, doncs, ni aquí va acabar bé, ni al camp del Vilanova tampoc, doncs va acabar malament. A veure, és un equip, doncs, que s'ha transformat una miqueta, que va començar bé, com hem parlat abans, que estava fent bons números i que no sé el per què, doncs, han canviat coses, que no l'han anat gens bé, no? Això ho té que aprofitar el Sobrense té que aprofitar això, sense canviar res de l'altre món, el Sobrense seguir amb la mateixa doncs, intensitat que l'està fent en tots els partits, doncs, té que aprofitar-se del moment que viu el Viladecant, que no és un moment tranquil, és un moment delicat i un moment amb nervis. D'aquests nervis se li té que aprofitar el Sobrense i treure tajada.
Bé, veurem si el Sobrense és capaç de seguir la bona línia que va mostrar, com dèiem, diumenge aquí amb el Balaguer, l'únic gol d'Alberto que li va valer aquests 3 punts i de pas tancar o trencar aquella mini ratxa negativa de dues derrotes consecutives. Tenim al telèfon un dels jugadors d'aquest club de futbol Sobrense, ell és l'Edgar Esteller. Edgar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, d'entrada, felicitar-se pel partit de diumenge i per la victòria. Victòria important.
Sí, molt important, molt important.
Com dèiem, perquè veníeu de perdre els dos últims partits, potser al Sobrense li calia, no?, aquesta dosi de confiança en derrotar el Balaguer.
Sí, sobretot per no entrar en cap dinàmica negativa i després de venir jugant no gairebé els últims partits, doncs guanyar contra un rival com el Balaguer doncs reforça molt la moral.
L'equip està bé, de fet l'equip no ha mostrat massa altibaixos al llarg de la temporada, no?
No, però en aquesta categoria la diferència entre guanyar i perdre és tan petita que només que algun partit per la talla del perdis, com va passar fa setmana passada a Jesús i Maria, que van perdre el partit del 95, ja sí que he partit l'empat ja et quedes amb un millor gust de boca, llavors clar, entre guanyar i empatar i perdre hi ha molt poca diferència.
Si exceptuem una miqueta el derbi aquí amb el Vilanova, sí que evidentment el partit de Jesús i Maria, el Sobrense, va fer el més difícil, que era capgirar un 2-0, us veu posar amb un 2-2 i bé, aquell famós gol de penal a l'últim moment, no? Però em vinc a referir, Edgar, que l'equip no ha presentat aquesta temporada alts i baixos perquè, com a molt, han encaixat dues derrotes seguides, no ha hagut una tercera. És a dir, això parla molt, molt bé en favor de l'equip.
Sí, va passar el mateix, si no recordo malament, a la primera volta.
Sí.
Que va perdre amb Jesús i Maria i Balaguer i després vam reaccionar precisament contra Viladecans. I sí, això parla molt bé d'aquest equip, que quan tenim una mínima la ratxa de dues derrotes, l'equip reacciona molt bé. I nosaltres no teníem cap dubte el dia de Balaguer que donaríem la cara. A més, quan ve el líder al teu camp, motivació no en falta mai. I sabíem que si donàvem tot i estàvem bé, doncs aixecaríem el partit.
Bé, jugueu diumenge al camp del Viladecans, un Viladecans que té problemes a la part baixa de la classificació, que suposo tindrà ganes de començar a reaccionar, en fi, un partit més d'aquesta categoria complicat, sens dubte.
Sí, bueno, com tots els partits en aquesta categoria, no hi ha partit fàcil, i més jugant fora de casa, que encara que aquest any estem tenint bons números fora de casa, sempre és més complicat jugar fora de casa que no amb la teva afició.
És, ara que ho dius, és una casualitat que el Sobrense doncs, hagi tret fins ara, o fins a dia d'avui, millor rendiment fora que aquí a Aiguadols? Ja et dic, és una casualitat, és potser per la forma de jugar, perquè a Aiguadols doncs, sempre és més difícil?
Clar, la gent té una imatge nostra que ens beneficia el camp petit, i jo penso que és el contrari, tenim jugadors de mig del camp endavant que li calen espais, com el Dida, el Josep Maria, l'Oer, són jugadors que els cal espai per desequilibrar i que igualment doncs, tenen molt poc espai per poder fer la seva feina. I en canvi, un camp gran, tampoc un camp gran, sinó un camp de dimensions més generoses, ens trobem més còmodes. Clar, fins l'any passat, casa nostra era sempre guanyàvem i sempre teníem molts resultats, i aquest any els equips ja saben venir a Aiguadols, ja saben a què jugar. Hi ha equips com el Balaguer que el seu camp juga bé des de la rega i en canvi ve aquí i des de minuto ja tots són tirades cap a dalt. El Vilanova va fer el mateix quan me venia aquí, com que ja ens coneixen, doncs plantegen un partit que no ens retrobem molt a gustos, depèn de com vagi.
De fet, si no recordo malament, l'únic que no va canviar la seva manera de jugar i va acabar perdent va ser la Rapitenca.
Sí, la Rapitenca.
La Rapitenca va ser un equip que, vaja, com a espectador és un equip que t'agrada, no? Perquè és un equip que toca, sí. toca, però clar, evidentment amb això no n'hi ha prou.
L'equip que ve aquí a jugar normalment té les de terra, perquè és un camp que no es pot jugar, no està fet per començar a tocar la pilota i nosaltres ho sabem. I de fet, tens l'exemple, el meu i el Balaguer, dos equips que juguen bé a futbol al seu camp, perquè tenen un camp que els permet jugar bé, unes dimensions grans i poden tocar, i en canvi venen aquí i juguen pràctic, que és com s'ha de jugar.
Parlant d'alguns dels teus companys, suposo que serà important que es comencin una mica, Edgar, a recuperar els lesionats, no? El cas d'Algeri, el Capa, que tampoc va poder jugar diumenge passat. Bé, el qui ho té més fotut és el Marcos, oi?
Sí, el Marcos no sabem encara què té, perquè no té la prova de la ressonància, però no té molt bona...
No té bona pinta.
Bueno, molt bona pinta. Tampoc serà res molt, molt greu, perquè podia caminar i podia repenjar la cama i llavors el pitjor no creiem que sigui, però algunes guins o alguna coseta d'aquestes segur que té. Llavors, bueno, s'ha d'esperar perquè potser tenim sort i no res, però en principi parlem durant unes quantes setmanes.
Important que com dèiem, el Geri ja es pugui recuperar, comenci a entrar un altre cop en la dinàmica del grup, que el Josep Maria també, que va estar doncs, molts mesos aturat, poc a poc doncs, ja va agafant ritme de competició, jugadors importants, clar.
Sí, molt important. La Josep Maria ja porta un mes encara amb nosaltres i encara bé, cada dia està millor, i bueno, amb el temps tornarà a ser l'abans, no tinc cap dubte. I el Jair aquesta setmana també ha estat entrenant amb nosaltres ja, amb el grup, i també esperem que quan abans millor torni, però sobretot que torni bé, torni amb forces i que no recaigui de la lesió.
Dilluns, quan li vaig preguntar amb el Toni, em va dir, en general, tot l'equip va fer un gran partit, amb molta intensitat, però hi ha un jugador que és l'Edgar que va fer també un partidàs. En fi, no sé, què tal? Tu quina sensació tens? Com et trobes? Perquè... Així vist des de fora, tenim aquella sensació de que, bé, l'Edgar, posis on el posis, sempre t'oferirà un bon rendiment.
Sí, bueno, jo intento sempre jugar, donar el màxim per ajudar l'equip, i sí que és veritat que puc jugar tant de central com a mig del camp, i que són dues posicions molt, molt similars, i que tampoc és que sigui una gran diferència entre un lloc i l'altre, i això em permet, pues, si hi ha una baixa a la rega, jugar a la rega, i si el míster creu que ha de jugar al mig del camp, doncs poder jugar a les dues posicions i al cap i a la fi em dona poder jugar més minuts que si només pogués jugar a una posició.
Content de moment amb la teva participació? Tenint en compte el car que està jugant en aquest equip.
Sí, no em puc queixar. Estic disposant de bastants minuts i no em puc queixar en aquest sentit.
Molt bé. Doncs precisament tens aquí el Toni que també et vol saludar.
Sí, perquè estava escoltant Edgar i clar, a veure, està molt bé que se recuperi Capa, perquè de fet ell doncs, ha estat jugant tots els partits, però clar, és que si se recupera el Capa, tu vas o cap a davant o cap a darrere, o jugues més a davant de la defensa o bé no jugues. I clar, aprofitant el partit que tu vas fer, ara seria una llàstima.
Sí, però Toni, la temporada és molt llarga i el que potser ara és a l'11 que jugarem a Viladecans, potser la setmana que ve canvia tot i... Això canvia tan ràpid que a vegades passes de no estar convocat a jugar, que el millor és tenir tots els jugadors disponibles i que el problema sigui per l'entrenador i que hagi d'escollir, que no fiqui els millors cada partit i això és el millor per tots.
Perfecte, doncs s'ha quedat clar el missatge. Edgar, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i molta sort de cara a diumenge.
Vale, moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Doncs ja és cert això que comentava fa uns moments l'Edgar, no? Les situacions de cadascú, no? El fet de no estar ni convocat a ocupar un lloc a la banqueta o fins i tot de veure titular, perquè evidentment les urgències de l'equip així t'ho reclamen, no? El cas de diumenge, Capa no hi és, doncs, evidentment, Cols també amb problemes físics, algú ha de jugar, doncs, i aquest algú, doncs...
És Edgar.
És Edgar.
El que passa que és jugar amb la metgetxa, perquè, clar, és que el Capa està fent una temporada sensacional i, clar, quan et diuen Capa està tocat, no pot jugar, clar, en el moment pensa, buf, està en el millor moment i ara no hi és. Però clar, és que surt Edgar...
Sí, sí, i rendeix fantàsticament bé.
Fa un partidàs, s'entén perfectament amb l'Alberto, eh? I és que va ser molt difícil, doncs, a sobrepassar la defensa del Sobrense. I si sobre te diuen que el Minga estava tocat i que potser no responia a tot el partit, i per mi va ser el millor partit que ha fet el Minga, doncs, clar, és que és impressionant.
Sí, doncs desitgem que el Sobrense segueixi, com dèiem, aquestes bones sensacions diumenge, com dèiem, a partir de les 12 del migdia al camp d'un Viladecans que té d'entrada dues baixes per sanció, no hi podran jugar Alex Espinosa i Edgar Domingo. Aquests jugadors no podran estar a disposició del míster Raúl Page per sanció, com dèiem, al veure doncs, el cicle de targetes. 4:32. Vinga, anem a repassar ja la jornada número 22 al grup dotzè de la tercera catalana amb alguns partits destacats. D'entrada tenim per demà dissabte l'Olivella en Riudevitlles a 4:45. Atenció a aquest Montserrat Igualada Cubelles, que també juga demà a la tarda però a 4:45. Seguirem molt de prop, evidentment, el Sitges-Castellbí de demà, Aiguadolça, a les 5. A les 5 també juga el Sant Cugat, Ses Garrigues-Carme. La resta, per diumenge, a les 12, la Granada-Calaf. També a les 12, Piera-Noia. A 1:15, el Molanta-Martinenca. També a 1:15, l'enfrontament entre la Múnia i el Martorell B. I tancarà la jornada el partit a les 5 de la tarda. La Jovent Ribatana en rebrà el Fàtima. Bé, doncs el que dèiem a l'inici del programa, Toni, si jo, clar, li deia, què interessa més de cara a aquest partit Montserrat-Igualada-Cubelles? Que perdi el Montserrat? Que hi hagi un empat? Així els dos doncs, resten dos punts? Que el Cubelles perdi?
No.
Jo sóc de la teoria que tenint en compte, sempre mirat en clau Sitges, evidentment.
Sí, clar.
Després del que va passar amb l'última jornada de l'empat dels Sitges a Calaf, doncs home, la meva teoria és si ha de perdre algú que perdi el Cubelles, perquè clar, el Cubelles el tens ara dos punts per sobre teu i la distància és més curta. El Montserrat el tens a 10.
Sí, però te l'explico. Te l'explico.
Sí, el Toni m'ho ha rebatut, evidentment,
te l'explico.
I ara ho explicarà a tots vostès.
Ara te l'explico. Està a dos punts el Cubelles, no?
Sí, si nosaltres... té 44 al Cubelles, 42 al Sitges.
Si nosaltres guanyem i ells guanyen, estan a dos punts, igualment. No canvia res.
No canvia res.
En aquesta jornada,
sí.
Però queda molta jornada. Però és que la setmana que ve, si el Montserrat Igualada perd, està obligat a guanyar el Calaf i juga al camp del Calaf. Jo prefereixo que guanyi el Cubelles, que obligui el Montserrat i Igualada a guanyar el Calaf, que perdi el Calaf i així escurcent diferència fent la feina. Que
bé,
nosaltres tenim que guanyar la Martinenca
al seu camp. Sí. D'entrada guanyar demà al Castellbí.
Sí, d'entrada demà. Guanyem demà, el Cubelles guanya i tot queda igual. Però sí que queda la diferència, que Montserrat i Igualada per 3 punts.
És una bona lectura també la que fas.
Clar.
T'ho compro.
Clar, perquè després què passa? Que després el Montserrat Igualada, que pràcticament estaria empatat a punts amb el Calaf, es veu obligat de guanyar el camp del Calaf. Aquí és on se fotrà la bufetada i aquí, fent la feina nosaltres, podem sortir beneficiats.
En fi, un cacau de números, tot per intentar que els Sitges, com els dèiem d'entrada, guanyi demà, faci la seva feina amb el Castellví de la Marca i veurem què passa amb aquest Montserrat Igualada a Cubelles. Mira, escolta'm, aprofito que tinc al telèfon el Carles Martínez, que és un dels ajudants de Manel Rodríguez a la banqueta dels Sitges, per preguntar-li. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Montserrat Igualada Cubelles, 1, X o 2?
Bueno, nosaltres... jo crec que el resultat ideal seria un empat, no?
Un empat.
Però bueno, el que hem de fer és guanyar nosaltres i després capacitat tingui de passar.
Un Sitges, Carles, amb poc o gens ja marge d'error. Evidentment, sí que sí. Si l'equip és capaç de guanyar-ho tot d'aquí al final, doncs evidentment que podrà acabar pujant. Però et pregunto d'entrada pel partit de l'altre dia a Calaf. Que, vaja, els que vam estar allà vam acabar amb una sensació bastant, bastant agradolça.
Sí.
Com ho va semblar?
Bueno, són coses del futbol, no? Jo crec que, en línies generals, jo crec que l'equip va estar molt bé, no? Durant 80 minuts vam estar molt, molt seriosos, molt ordenats, creant ocasions de gol i sense que ens creessin ocasions de gol ells a nosaltres. Bueno, el resultat estava molt a favor nostre, en 0-2, i bueno, pel que fa una jugada que canvia el partit.
El penal ho canvia tot, és evident.
Sí, llavors, bueno, a veure, sí que és veritat que bueno, que és penal, l'àrbitre decideix que és penal l'expulsió, nosaltres creiem que aquí s'equivoca perquè prèviament hi ha una falta al Candel, però a partir d'aquí pues, jo crec que genera pues, un desconcert general del que s'aprofita el Calaf i ens empata pues, faltant dos minuts. Uh-huh. No? Són coses del futbol, aquestes coses passen, però jo crec que en línies generals l'equip vam tornar a veure amb el to competitiu que no vam veure contra el Cubelles.
Està clar. Parlava el míster, el Manel, tot just en acabar el partit, d'aquesta última jugada que propicia l'empat del Calaf i es va queixar de que potser l'equip no va ser prou contundent en aquesta acció.
Sí, bueno, clar, és que és el que et dic, no? Jo crec que durant 80 minuts vam estar perfectes a nivell defensiu, no vam deixar que ens generessin perill i bueno, amb una jugada pues, sí que és veritat que jo que sé pues, el Candel amb aquella jugada pues, si decideix enviar la pilota fora al carrer pues, no hauria passat res, però bueno, ell va decidir jugar amb el Mario, és a dir, que era curta, el davanter l'apreta, el fa caure, després cau al davanter, l'àrbitre decideix que és penal. Bueno, no sé, clar, jo puc dir que són jugades puntuals i...
Sí, és evident.
Que
forma part del joc, evidentment.
Del joc, perquè és que, ja et dic, tant Candel... Bueno, la línia defensiva, com la línia de mitjos, com la línia davanters, vam estar... jo crec que amb un al nivell, no? A nivell defensiu, uh-huh. Que és el que no va deixar generar ocasions de gol amb el Calaf. Llavors, clar, amb una jugada puntual és una mica injust, no? Dir que no vam estar bé a la línia defensiu, no sé.
Està clar, com que el resultat ja és el que és i no el podem canviar, arribats a aquest punt, Carles, Com queda la situació de l'equip? Ha passat una jornada més, una setmana més, i el que et deien fa uns moments, no? Teniu molt escàs marge d'error.
Bueno,
bé, de fet, jo... l'heu tingut gairebé tota la temporada, però ara més.
Sí, clar, és això. Sincerament, jo crec que ara els equips que vulguin estar a dalt, tots tenim molt, molt poc marge d'error, no? Però hi ha enfrontaments directes i els que estan a la zona baixa també lluitaran per salvar-se, els que estan a la zona mitja competiran, no vindran a passar el diumenge i bueno, jo crec que hem de seguir, hem d'intentar recuperar la mateixa línia que portàvem. Crec que el parón de Carnaval ens ha tancat una mica la dinàmica bona que portàvem i hem d'intentar recuperar-la i anar partit a partit. Són tots els partits una final i jo crec que si tornem a recuperar aquesta línia bona que portàvem, pues arribarem als últims 5 partits tenint opcions, perquè per tots els equips serà difícil guanyar, i jo crec que tots també pues, es deixaran punts, no? Els de dalt també.
Tant de bo, tant de bo. Jo crec, si m'ho permets, que la derrota fotuda, la que fa mal, és la del Cubelles.
Sí, a veure...
Perquè mira, l'altre dia sí, acabes empatant, te'n vas emprenyar, tot el que tu vulguis, però com deies, l'equip ofereix un bon to, no? Però és que el dia del sí. Cubelles... Uf...
Sí, ja et dic, crec que la prada de Carnaval ens va trencar la dinàmica que portàvem, no? Mm. Un parón de molts dies sense entrenar i bueno...
Sí, el ritme queda alterat, evidentment, sí.
El ritme competitiu queda tocat i es va notar. Mm-hmm. Es va notar. Així que, doncs, bueno, també és un partit que doncs, bueno, es passen jugades puntuals, es marquen els 3 minuts de la primera part, els 3 minuts de la segona part, després amb un penal... Bueno, són coses del futbol, crec que és això, hem de seguir amb la mateixa línia que portàvem, hem de recuperar la mateixa línia. Jo l'altre dia vaig veure l'equip molt bé i hem de tenir confiança en aquests nois que bueno, si no m'equivoco, ara mateix portem 4 punts més que la primera volta, o sigui que queda molta lliga, em sembla que són 13 partits, sí. 39 punts, mm-hmm. Són moltíssims punts. I el que hem de fixar és partit a partit.
Total, que, a veure, fent allò una mica de parte de guerra per demà, Candel baixa perquè, evidentment, l'expulsió li suposa un partit fora. Al míster, al Manel, li han caigut 3 partits. Mm. Bé, ens ha cridat una mica l'atenció, no?
Bueno,
sí que estava molt emprenyat, o estàveu molt emprenyats com acaba el partit, però bé,
sí, a veure,
tres partits són...
En calent, pues, sí, sí. Bueno, passa això, no? Estàs nerviós, estàs calent, i bueno, el míster té aquest temperament que a vegades...
Sí, sí, et fan dir coses que evidentment després sí, no diries.
Però, bueno, aquí som un equip tècnic, estem el José Luis i jo també, i el míster estarà pues, des de la grada o des de dalt. Uh-huh. I bueno, estem cada dia treballant amb ells i això és el de menys, no? L'important és que l'equip tingui clar que demà pues, hem de sortir a guanyar, que el Castellví no serà un rival fàcil, que no vindran a fer turisme a Sitges, que ens ho posaran difícil i que hem de donar el 100% o el 200% de nosaltres per poder guanyar el demà.
Sí, precisament ara t'ho volia comentar, no? El Castellví pot donar aquella sensació de que sigui un equip, va, allò típic equip, mal classificat, tercer per la cua, bé, ja una miqueta ens vàrem adonar del partit que el Sitges va jugar allà, si recordaràs perfectament que era el primer partit amb el Manel, us veu posar 0-2, al final van empatar 2-2, allò ja va donar a entendre una miqueta les característiques d'aquest equip, no?
Sí, però, bueno, és el que et dic, jo crec que...
Eren moments diferents, evidentment, l'equip sí. No està, el Sitges no estava massa bé, de fet, crec recordar que quan acaba el partit el míster diu, he vist l'equip físicament no massa, massa bé, no? I això ens ha acabat passant factura, en fi, sí. Ha passat una volta i les circumstàncies evidentment han canviat, sortosament.
Sí, però també haurà canviat per ells i, sí. I és el que et dic, cap equip serà fàcil de guanyar i bueno, hem d'estar al 200% nosaltres per poder guanyar. Jo crec que si l'equip està al 200%, que sortim amb la intensitat que requereix el partit, amb la concentració i l'atenció, pues, evidentment quan estem al 200%, pues, jo crec que som un equip difícil de guanyar, no?
Està clar.
I, bueno, jo tinc confiança. La setmana crec que ha anat força bé amb els entrenaments, encara falta avui, no? Però, bueno... S'ha de seguir lluitant i tenim plena confiança en que demà pues, sortirem a guanyar i guanyarem el partit.
4:45, no pengis, Carles, perquè el Toni també et vol comentar alguna cosa. Sí.
Carla, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Mira, pensant en positiu, clar, i jo el que vull és que es millori tot això i que el Sitges doncs, acabi doncs, a jugar la promoció o bé pujar directe, no? Però saps el que me preocupa? Que no hem sigut capaços de guanyar els 3 primers. No hem pogut guanyar Montserrat i Igualada, de moment no es queda un partit, no hem sigut capaços de guanyar el Cubelles i no hem sigut capaços de guanyar el Calaf. Això em preocupa, Carles.
Bueno, vam guanyar Martorell, que també estava...
Sí, però aquest va quart o cinquè.
Sí, bueno, va quart.
Aquest no me preocupa, me preocupa els tres primers.
Doncs pues jo crec que és el rival que més ens ha de preocupar, el Martorell. Jo crec que per mi la sensació dels equips que d'aquests quatre equips que estem aquí dalt, per mi la sensació de més bon equip, que saben el que juguen, de més control del partit, me la va donar més el Martorell. I crec que és el rival que ens ha de preocupar, però de totes maneres, bueno, també sí que és cert que no hem pogut guanyar contra ells, però ja et dic, són 39 punts, o sigui, són molts punts. I bueno, evidentment és molt difícil guanyar tots aquests punts i nosaltres hem d'intentar, pues, això, anar partit a partit i guanyar cada partit i esperar que fallin i ja està, és que no podem llançar la tovallola tampoc.
No, està clar. Acabo, Carles, demà, tret de la baixa del Candel, la situació de l'equip al partit de demà, alguna baixa destacable, algú lesionat, allò que no...
Bueno, estem pendents de Marchand, que bueno, no ha entrenat ni dimarts ni dijous per un cop al genoll, i bueno, estem pendents de
la seva evolució.
De la seva evolució, avui suposo que vindrà i bueno, parlarem amb el fisio i a veure com ho veiem, i crec que a part de Marchand i Candel, pues la resta estan tots en condicions.
Perfecte, doncs veurem què passa demà a partir de les 5. Carles, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé, molta sort.
A vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Doncs amb Carles Martínez, un dels dos ajudants de Manel Rodríguez, que com dèiem, demà no podrà asseure's a la banqueta arran d'aquests tres partits de sanció. Demà a les 5, com dèiem, aquest Sitges Castellví de la Marca, amb Aiguadols. Un ràpid repàs a la quarta catalana, Toni, perquè el Sobrense B, si no m'equivoco, juga al camp del Monjos aquest diumenge a partir de les 12. És una jornada teòricament fàcil tant pel Subo com per l'Hortonenc.
Una jornada de muntanya plana.
De tràmit, no sé si de tràmit.
De tràmit, perquè després
li
vindrà l'Espirall aquí, camp d'Hortonenc, el camp de l'Hortonenc, i hi ha el diumenge de Pasqua, Can Cartró aquí.
Diumenge de Rams, volies dir.
Sí, sí, de Pasqua, de Rams. Abans de Setmana Santa.
Evidentment. No? Doncs un final abans no arribi de Setmana Santa.
És que jo penso que per
exigent.
Setmana Santa, Pitu, ja tindrem clar lo que les opcions del Sobrense. Pot jugar la promoció o pot ser ascens directe, perquè després ja li vindrà muntanya plana.
Un camí bastant planer sobre el paper. Doncs veurem què passa demà aquest, o diumenge, millor dit, a partir de les 12 amb aquest partit que jugarà amb el Subo B, com dèiem, al camp del Monjos. 4:49. Encarem ja la recta final d'aquest temps d'agenda esportiva. Parlem d'hoquei perquè demà, com dèiem, a partir de 7:45 del vespre, amb el Club Patí Sitges rebrà la visita del Mollerussa. Bé, esperem i desitgem que l'equip continuï com a mínim amb aquesta tònica de l'inici de segona volta. 4 partits jugats, 4 victòries. De moment, per tant, amb bons números. Números que, al cap i a la fi, permeten al conjunt que dirigeix David Márquez de moment no allunyar-se dels seus perseguidors. D'entrada ja ha empatat amb el Vilanova a 39 punts, després de la derrota dels vilanovins a la pista del Capellades. Sembla que equips com el Calafell o el Lleida puguin quedar a dia d'avui una miqueta més lluny, però suposo que les sensacions de l'equip són bones. Parlem amb el capità del Club Patí Sitges, ell és el Gerard Camarasa, que suposo que ens confirmarà aquestes bones sensacions. Gerard, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Esteu ara molt bé, i tu?
Bé.
Et volia preguntar, esteu ara o teniu aquella sensació que es trobeu ara en el vostre millor moment?
Home, doncs sí, la veritat que, hem començat la, segona volta molt bé i de moment pues, 4 partits, 4 victòries, això bueno, ens fa agafar confiança per afrontar sobretot ara venen 3 jornades que són, molt importants i són claus per, veure bé on estarem a la segona meitat de la segona volta.
Quan va acabar el partit que vau jugar aquí amb el, Calafell, que el Calafell us va guanyar, potser aquell dia la sensació era que aquesta història ja s'havia acabat. Sortosament heu estat capaços de redreçar una miqueta aquesta trajectòria i el que aquell dia doncs, més o menys es podia donar com a perdut, doncs ara la situació no sé si ha donat un gir.
Sí, aviam, la veritat que després del partit de Calafell sí que vam quedar una mica tocats perquè eren 3 punts que bueno, és un rival directe. Però crec que els partits que més greu ens va saber perdre van ser partits com el de Piera i Vilanova, que teòricament són partits que tenien que guanyar. Contra Lleida, contra Calafell, són rivals que pots perdre punts allà. Però, clar, ara ens costen aquests 6 punts que vam perdre contra aquests dos equips. Però...
I, clar, el marge d'error és...
Clar, és que ara és molt clar, curt. Ja no depenem de nosaltres mateixos. No? Llavors, clar, ara tenim que anar a tope la segona volta intentant no perdre cap partit i... I, bueno, això mai se sap. De moment estem allà, aquests 4 partits, això ens ha agafat agafar confiança, i, bueno, aviam, l'any passat el Calafell anava segon i va tindre una mala ratxa, va perdre 2-3 partits i va acabar sense pujar. Pues, nosaltres hem d'intentar seguir guanyant els nostres partits per veure aviam, si Calafell o Lleida punxava algun partit.
A veure, tenint en compte que el Lleida una miqueta... Crec que pot ser difícil treure'l d'allà. Bé, el Calafell no està tan lluny, però una miqueta el que et comentava, no? Les derrotes amb el Calafell i el Vilanova a la primera volta us obliguen a aquesta segona a guanyar-los.
Sí, no, totalment cert. Sí.
I clar,
no toca més.
I allà, evidentment, clar.
I allà. Aquesta és la
diferència.
La dificultat afegida. Però bueno, aviam, ells ens van poder guanyar aquí, doncs nosaltres també podem anar allà i... per què no guanyar i retallar punts. De moment amb el Vilanova ja l'hem retallat 3 punts, ens hem ficat empatats, ells van per sobre, per gol a baraix, bueno, perquè ens van guanyar aquí a casa, però bueno, ells van perdre contra el Capellades i nosaltres amb el Capellades vam guanyar la setmana
anterior.
Sí.
Bé, demà us jugueu als quartos, com es diu vulgarment, amb el, Mollerussa. Teòricament, hauríem de parlar... d'un partit, no direm plàcid, eh? No volem caure en la tentació ni en l'error, però un partit en què els punts s'haurien de quedar aquí a pins vents.
Teòricament sí, clar, sí. Teòricament s'ha de guanyar, però bueno, allà ens va costar molt guanyar. Si no recordo malament, la primera part crec que anàvem perdent de 3 o 4 gols.
Sí.
I la segona part va ser quan vam fer... Bueno, vam poder remuntar el partit, però teòricament és una... Aviam, si volem estar allà, tenim que guanyar sí o sí.
Bé, et pregunto sobre l'entrenador. No van anar bé les coses amb el Xavi Tarragó, ara amb David Márquez, bé, com a mínim, amb resultats s'ha millorat. Què tal? Com està, doncs, com està anant, no? Una miqueta aquesta relació amb el nou míster?
Pues de moment, molt bé. De moment estem bastant contents, estem molt motivats, ens ajuda molt també... ens veig participar molt de l'esquema de joc i bueno, vam començar amb bon peu. La veritat que crec que no sé si portem 8 partits amb el Márquez i que només hem perdut contra el Calafell. O sigui, de moment els resultats són positius. Esperem lògicament que segueixin així.
Doncs Gerard, gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé, ja no només pel partit de demà, sinó una miqueta per aquest camí feixuc que us queda, no? I tant de bo, doncs, el que ja et dic, fa unes setmanes semblava materialment impossible, doncs, hagi canviat, evidentment. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Igualment. Adéu.
Bé, doncs, amb Gerard Camarasa, capità del primer equip del Club Patí Sitges, tot recordant que demà hi ha partit amb el Mollerussa, partint de 7:45 aquí a Pinsbens, i amb el record, com ens deia el propi Gerard, que allà va costar, que el Mollerussa va començar agafant diferències importants. Sortosament aquell dia l'equip va tenir capacitat de reacció i una miqueta el panorama general, no? de com estan les coses, de la sensació de que ara, després de Mollerussa, clar, has d'anar a Lleida, partit difícil la setmana que ve a la pista del Lleida, un Lleida que de moment està intractable, manant a la classificació. Objectiu, evidentment, és intentar discutir-li com a mínim la segona plaça a equips com el Calafell o el Vilanova, que són els equips que també ara per ara estan per sobre del Club Patí Sitges. Repassem la resta de partits que jugaran els diferents equips del Club Patí Sitges, més enllà d'aquest partit amb el Mollerussa del primer equip demà, com diem, a 7:45 aquí a Pinsbens. Recordar, per exemple, que el Sènior B juga fora de casa, ho farà a Santa Margarida de Montbui, a la pista del Montbui, demà dissabte, però a les 6 de la tarda. Juguen aquí a casa amb el Júnior, que en rep el Taradell demà al migdia a les 12. El Juvenil, que en rebrà la visita del Montbui demà dissabte a 11:45 del matí, i l'Aleví B, que s'enfrontarà amb el Sant Cugat també demà dissabte a partir de les 6 de la tarda. És el partit previ al que jugarà amb el primer equip. Fora de casa juguen l'Iniciació Comarcal a la pista de l'Olesa demà dissabte a les 11, l'Infantil a la pista del Vilassar demà dissabte a les 12, l'Aleví A, que ho farà amb la Cerdanyola demà dissabte amb 4:45 de la tarda, i el Benjamí, que ho farà a la pista del Noia diumenge a partir de les 10 del matí. En bàsquet, repassem també els partits que disputaran els equips sèniors del bàsquet de Sitges, com els dèiem, a la Copa Catalunya, grup primer, jornada número 21, el bàsquet Sitges, que juga a Barcelona demà. Ho farà a partir d'un 7:45 del vespre i ho farà a la pista del Club Bàsquet Ipsi, un rival que a dia d'avui ocupa la cua de la classificació, però bé, ens comenten que és una pista difícil, pista petita, pista amb ambient, per tant no ho tindrà fàcil si no surt, com es diu vulgarment, endollat el conjunt d'Edu Piñero demà, com dèiem, a partir d'un 7:45. El Sènior B, que també juga fora de casa, ho farà a la pista del Vilaseca demà a partir de 5:45 de la tarda, concretament al pavelló municipal La Pineda. I en partit de la 20a jornada de la segona catalana femenina, en el seu grup segon, el femení del bàsquet Sitges, el sènior femení, vaja, sí que juga casa, ho farà amb la Pinsbens demà a la tarda a partir de les 6 i tindrà com a rival el Club Bàsquet Castellbisbal. Amb això acabem, arribem gairebé a les 5 de la tarda, tot desitjant que passin un bon cap de setmana, tot i el mal temps que diuen farà. Toni, gràcies, bon cap de setmana. Ens en retrobem dilluns en una nova edició del Temps de Descompte, la sintonia de Ràdio Manicel, com sempre, com va de setmana, a partir de les 4 de la tarda. Adéu-siau.